Partit Socialista Obrer Espanyol a les eleccions europees. D'aquesta manera, Borrell no repetirà com a cap de la diplomàcia espanyola en cas que el Partit Socialista pugui formar govern després de les eleccions generals, segons ha informat el partit. Borrell deixa 9 mesos controvertits com a ministre d'Exteriors, on s'ha destacat com la línia més dura del govern de Pedro Sánchez en la lluita contra l'independentisme. Josep Borrell ja havia encapçalat les llistes socialistes a Europa i va arribar a presidir el Parlament comunitari. D'altra banda, reprèn el judici del procés sobiranista i avui declararan Jordi Cuixart i Carme Forcadell a partir de 9:45 del matí amb la declaració del president d'Òmnium, Jordi Cuixart. La sessió començarà mitja hora abans del que era habitual fins ara. La Fiscalia acusa Cuixart de rebel·lió i li demana 17 anys de presó, mentre que l'advocacia de l'Estat rebaixa la petició a 8 anys per sedició. Per la Fiscalia, la mobilització va ser violenta, la del dia 20 de setembre del 2017, i ho que s'amplifica amb les destrosses als cotxes de la Guàrdia Civil. D'altra banda, també per Carme Forcadell, l'expresidenta del Parlament, també està prevista la declaració. La Fiscalia, per ella, li demana 17 anys de presó per rebel·lió, mentre que l'advocacia de l'Estat n'hi demana 10 per sedició. I d'altra banda, també declaren culpable d'abusos sexuals al cardenal George Pell, ex-número 3 del Vaticà. El veredicte l'ha fet públic aquesta matinada al Tribunal de l'Estat de Victòria a Melbourne, que ha jutjat el cas. És el religiós catòlic de més rang condemnat mai per pedofília. I també en plana religiosa, encara, les víctimes d'abusos sexuals presenten una contraproposta al Vaticà. La resposta del papa ha decepcionat a les víctimes i aquestes no han aturat les seves ganes de seguir mobilitzant-se perquè les seves demandes siguin escoltades. Algunes propostes del Pla Global d'Acció presentat per les víctimes són denunciar tots els casos d'abusos a la justícia ordinària, expulsar els religiosos pederastes i els bisbes descobridors i transmetre a les autoritats civils tota la informació relativa als casos. Per l'organització es tracta de punts claus per tal d'acabar amb tot tipus d'abusos sexuals. Això és tot. Tornarem a les 10 dintre del programa Fórmula Aleixant amb més informació. Fins ara.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat, l'emoció i la intensitat del món del bàsquet amb un servidor, Òscar Merino. Recorda-ho, de dilluns a divendres, a partir de les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia de Ràdio Estel.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Yo no quiero que mis hijos se peleen por culpa de mi herencia. Lo dejaré todo resuelto en mi testamento. Y tú también puedes arreglarlo.
És un consell de María Elba Rojas, advocada especialista en herències. Si la necessites, no dubtis en trucar-la. 93 246 60 96. bufeterojas.es. 93 246 60 96.
Ràdio Estel.
Naturalment, doctor Pros. L'espai per conèixer les teràpies més naturals. Naturalment, doctor Pros. Per una vida més natural.
Doncs com sempre, a aquesta hora a Ràdio Estel ens posem ben còmodes, respirem fons i donem la benvinguda a la medicina natural amb tota la seva saviesa, tots els consells que ens ofereix de prevenció i també de cura, i tot de la mà del nostre metge de medicina natural de capçalera. Benvingut, doctor.
Hola, què tal?
Tenim aquí amb nosaltres el doctor Pros. Ara mateix, quan acabo de dir el metge de medicina natural, he pensat... Metge naturòpata, naturista, de medicina natural... Hi ha molts termes que a vegades potser no sabem...
Sí, no,
si són sinònims, sí.
No, això de metge naturòpata...
Naturòpata no.
No existeix. No, és veritat que tot això crea... Són termes que creen una certa confusió. Però quan parlem de naturòpata, això és un terme que ve de França, naturopat. I que a la vegada també existeix en el naturopat en alemany, és el Heilpraktiker.
Heilpraktiker.
El Heilpraktiker és una figura molt reconeguda i, a més, molt present a la societat alemanya. I aquí a Espanya també existeix. Hi ha una escola aquí a Barcelona de Heilpraktikers, no? I llavors jo sempre dic... I per tant, clar... o sigui, una cosa és ser metge, perquè és veritat, jo també tinc consciència de que hi ha molts pacients que t'arriben a la consulta que potser es pensen que tenen davant un naturòpata. I llavors, bueno, esclar, jo els hi aclareixo. Jo tinc el títol de metge, allà, a mi no m'agrada penjar coses, no? I tinc el meu títol discret a la sala d'exploració, i llavors, doncs, esclar, precisament allà on la gent es canvia, doncs, bueno, davant el nas tenen...
El títol.
El títol de metge, no?
És potser que ho fem servir equivocadament com a sinònims,
bueno,
no? Potser...
Sí, o sigui, jo tinc el títol de metge. Jo sóc metge, jo sempre dic, dels metges per l'Hospital Clínic, perquè sí. En aquells moments, quan jo vaig fer la carrera, l'autònom encara no existia, eh? Sí, per tant, jo vaig estudiar aquí al Clínic, tu. Bé, dit això, llavors fas l'especialitat de medicina natural, però a on la fas?
Clar.
Perquè aquí no existeix com a tal. No? D'aquí els conflictes que hi ha en aquests moments, en tota aquesta situació, que bueno, aquests dies surt tant a la premsa, no? O sigui, per tant, jo tenia clar que volia fer medicina natural, però no vaig tindre més remei que anar a l'únic lloc del planeta, a l'únic lloc, Urbis et Orbi, que es pot... un metge ja licenciat podria estudiar l'especialitat.
Alemanya.
I això és Alemanya. Uh-huh. I llavors Alemanya, bueno, després de fer... En aquells moments, ara no sé si ha canviat, però tu com a metge llavors havies de fer una estada en una clínica que ells designaven de medicina natural.
Alemanya, això allà a Alemanya.
Alemanya és un puny a part, és a dir, uh-huh. que no té res a veure amb el que tenim aquí, i dubto que mai tinguem el nivell que hi ha allà, no? I llavors podia escollir... Jo estava treballant ja com a estudiant, havia treballat en una clínica, la clínica Buchinger, al llac de Constanza, en un lloc molt bonic, i bueno, vaig acabar la carrera, i estava fent allà unes pràctiques, i llavors em van vindre a buscar... La carrera de medicina, eh? Uh-huh. I llavors em van vindre a buscar, i mira, em va anar fantàstic, perquè em van assignar, doncs, una clínica Buchinger, però que hi havia aquí a Andalusia,
sí.
Concretament a Marbella, que és una clínica on la tècnica bàsica és el dejuni. I en allà vaig fer, bueno, vaig estar doncs un any llarg, que és el que em va servir perquè llavors em reconeixessin aquest títol. A ment de que llavors demanaven doncs una sèrie de tallers i de treballs sobre altres tècniques pròpies de la medicina natural, entre ells l'homeopatia,
per exemple,
també tan qüestionada, no? L'homeopatia, la teràpia humoral, bueno, etcètera, etcètera. I llavors, doncs, bueno, a partir d'aquí et reconeixen aquest títol, no? I és habitual, tu vas pel carrer, a qualsevol ciutat, a Alemanya, i veus, igual que aquí, que posa fulanito tal, i a sota posa urologo, no?
Sí.
Fulanito tal, ginecòleg. Doncs allà hi ha, i és curiós perquè, doncs, bueno, com jo tinc el títol aquí al carrer Montaner, no?, que doncs poso, bueno, suposo medicina general, medicina natural. Allà a Alemanya pots trobar doncs, una sèrie d'indicadors en el mateix doncs, edifici que posa ginecòleg, posa medicina interna i un fulano de tal, heilpràctica, en aquest cas, naturopatia.
Uh-huh.
O sigui, per tant, no sé, suposo que si això, Bet, et queda una mica més clar o potser...
Sí, no, perquè
et crea més confusió.
Precisament com que no som un país potser amb tradició de medicina natural...
No, gens.
Potser
gens,
per això, erròniament, sí. Normalment els pacients o els pacients potencials fem servir equivocadament com a sinònims,
sí.
Paraules com no, és naturista, és naturòpata,
exacte.
És de medicina natural, i en realitat no sabem, desconeixem que realment
exacte.
Són
jo,
coses
jo primer,
pràctiques diferents. No?
Jo, el primer, davant del dubte, i això passava abans, quan algú trucava, i la secretària de Miri, escolta, si té algun dubte, tan senzill com truqui al col·legi de metges, no?
Exacte, clar.
I alguna vegada havia passat, ara no, perquè, esclar, vull dir, són molts anys, tu, són molts anys lidiant amb la medicina natural, i a més, doncs, escolta, jo tinc una coherència, vaig agafar un
més
camí...
Més que refeta.
I tu no l'he estat mai més a la vida, no?
Uh-huh.
I és una coherència que ha anat creixent amb el temps, perquè, és clar, els èxits que et dona la pràctica de la medicina natural, doncs difícilment t'ho dona l'altre, uh-huh. Tenint en compte que la major part de les vegades, quan t'arriba algú a la consulta, és allò que arriben pressionats una miqueta per la família, pels amics, que diuen, per què no proves medicina natural, no? I venen, bueno, amb una desgana absoluta.
Uh-huh.
Altres vindran potser més engrescats perquè doncs, han vist una curació, entre cometes, espectacular d'algú de l'entorn, i llavors potser, aquests sí que s'ho creuen, no? Però està molt bé aquest planteig, i ara doncs, sento que potser m'enrotllo una mica.
No, mai.
Però és important deixar això clar, no? Perquè en aquests moments, amb aquests xuzos que estan caient, no?
Sí,
sobre si l'homeopatia funciona o no funciona, és una cosa que a mi em fa riure tot això, no? Perquè dius, la gent aquí em fa gràcia una cosa, tothom aspira tindre un cotxe alemany, un Mercedes, un Audi, un Porsche, no?
Sí.
I, en canvi, l'homeopatia, critiquem l'homeopatia. Aquests que tant critiquen l'homeopatia doncs van amb cotxes alemans. Escolta, si l'homeopatia va néixer a Alemanya, xato.
Ja.
Si l'homeopatia és una referència. Per tant, clar, el que passa que ningú s'esperava a l'èxit d'aquestes tècniques o d'aquestes especialitats, d'aquestes medicines, que avui es qüestioni l'homeopatia. Si, en fi, a mi no cal que m'ho plantegin, perquè quan et diuen demostri científicament, home, jo no... Per què no demostrar? És a dir, les coses es demostren caminant, no? Claro. I amb això ara ho lligaria amb el que ara... Esclar, m'has despistat, Bet, perquè m'has fet anar cap a un altre camí, no? Cap a un altre camí, noi.
Sí, home, suposo que evidentment és una pràctica que és especialment bona i efectiva.
Agraïda, molt agraïda, tu.
Sobretot en problemes respiratoris, parlem de sinusitis...
Bueno, problemes respiratoris i problemes crònics, sobretot.
Problemes crònics.
Crònics, problemes de dolor, no? Uh-huh. Aquí hem parlat i hem presentat testimonis de problemes de migranyes, mal de caps, de vertigens, sí. Dolors d'esquena, de cervicals, de lumbars, dolors. Però... per exemple, aquí ara jo avui portava tres històries clíniques d'enguany d'aquesta setmana, i és que sempre és el mateix, tu. És igual que tinguin 40, que tinguin 60, que en tinguin 70 o que tinguin 80 anys. Però quan t'arriba una persona i esclar, dius el motiu de la consulta, que és el que preguntes, no? I, per exemple...
Parlem sempre en aquests casos de pacients adults, que és
important.
Mira,
ara
no?
Jo tinc aquí davant una persona de 60 anys que em va arribar, doncs mira, ahir concretament, motiu de consulta, asma. Asma, sinusitis... El pitjor de tot és anòsmia i ageusia. Mira, anòsmia, la manca d'olfacte. Això passa quan hi ha un refredat puntual.
Anòsmia.
A vegades, una anòsmia, és la pèrdua d'olfacte. I ageusia, que és la pèrdua de sabor. És a dir,
i tot això pot provocar l'acumulació de mocs.
Un encostipat així solemne, aquests encostipats brutals que apareixen doncs, de tant en tant, no? I aquesta persona em diu, ara menjo per menjar, és a dir, està desganada. Clar, és que tant se li en dona menjar un ou ferrat que una truita, perquè no sap si menja ous o menja peix, tu. És un drama, això, eh?
Sí,
ens
perdre la gana...
molt més sovint del que t'imagines. Doncs bé, aquesta persona, no cal dir, que és clar, allò que dèiem abans d'arribar a casa meva, ha passat pel capçalera. El capçalera l'envia a l'otorrino. I llavors, clar, diu, és desesperant, això literalment m'està explicant el pacient, diu, és desesperant quan no saben què fer. I el colmo és quan l'otorrino diu... Escolta, no sé si te passa a les orelles, tu. Diu, diu, escolta, fulanita de tal, no? Diu, la solució potser seria canviar d'aires. Diu, per què no te'n vas a viure al Nepal? Hombre.
Al Nepal?
Això ho diu el metge. És a dir, és igual com...
Suposo que són excepcions, no?
No, però no és la primera
Nepal.
Vegada que m'hi trobo. Quan un ja no sap literalment, escolta, estàs llegint aquí... Bueno, aquí m'han posat al Canadà, no? Diu, per què no te'n vas a viure al Canadà? Però també recordo algú que una família diu, per què no aneu a viure al Nepal? Bueno, avui la veritat és que la contaminació ens afecta tant aquí com allà, eh? Uh-huh. Perquè és així. Però, clar, que arribi l'especialista a dir-te aquestes coses... A mi m'agrada molt, per això se'm fa difícil treballar amb una pantalla, perquè tot això que explica el pacient és d'una riquesa increïble. És a dir, quan jo llegeixo aquesta història clínica, davant, per exemple, amb un taller entre altres col·legues, és que és per flipar, no? Que et diguin que l'otorrino, quan ja no sap què fer, i ojo, És que normalment la gent que t'arriben a casa no han pas, no passat per un otorrino, han passat per una llarga llista d'otorrinos, no? Al punt de que un li diu... bueno, mira, aquesta mateixa. Diu, una persona em diu... Uns em diuen que sóc al·lèrgica, no? Altres que no, que és una malaltia autoimmune. Bueno, em explica, diu, em passa molt sovint, diu que tinc epistaxis, o sigui, allò que el nas em sagna.
Sí.
Això passa molt sovint, no? Després, l'otorrino, però literal, diu, va dir-me que difícilment recuperaria l'olfacte. Diu, sovint em senyala, tot això és el que t'explica el pacient així a boca jarro, eh? Uh-huh. Diu, clar, a vegades tens feina d'anotar perquè la riquesa de matisos que canvia és jo trobo, per això dic que és molt enriquidor, perquè cada persona s'expressa de forma tan diversa, però en el fons el patiment, és a dir, des del punt de vista troncal, uh-huh, la situació és la mateixa. És a dir, un asma que no es cura, una sinusitis que no es cura, un mal de cap derivat d'una sinusitis, no?
Aquesta una diagnosi poc clara, no? Que
sí, però,
al·lèrgia,
però,
que s'és autoimmuna...
Però dic, estructuralment la situació és d'arrel és la mateixa, no? I llavors hi ha una cosa... t'expliquen allò, la gent es posa en la mala cara i t'assenyalen aquí al davant, a la zona del si etmoidal,
sí,
que estem parlant d'aquests foradets, que a vegades hem parlat en més detall, que són aquests 8 o 10 foradets que estan justament a l'arrel del nas, on t'arrenca.
Al principi del nas,
sí,
diríem aquí, perquè els oients, sí, se situïn entre ull i ull, al començament del nas.
Bueno, exacte, entre ceja i ceja, exacte, uh-huh, entre ull i ull, no? En aquí està els etmoidals, que són uns foradets, que... Bueno, doncs tot això, clar, si no està net, és com aquella crosta que et queda dintre, quan dius, jo tinc una crosta en el nas o tinc el nas sec, doncs, bueno, per aquí dintre, és a dir, els etmoidals, o bé la trompa d'Eustaqui, que normalment la gent, quan se moquen, doncs tenen tot això una sensació de taponament, diu, és que...
Sí.
D'opressió, no? Però tot això em porta a un exercici també comú, i és que quan... Els hi preguntes, llavors, una cosa és la descripció inicial que ells et fan, no? Que és això que ara doncs, jo t'estic llegint. Però després ve els antecedents, quan tu els hi preguntes, bueno, i, a veure, expliqui'm, ha tingut operacions, bueno, etcètera, no? I llavors, una cosa, és el cas d'ella, mira, amigdalectomia, no falla. És a dir, de petitona ja la van operar d'amígdales, justificant, mm-hmm, probablement, ara potser... cal dir que supera menys que abans. Jo no sé si tu coneixes el teu ambient immediat.
Sí, no és cert que...
Però, déu-n'hi-do...
Era una operació bastant comú quan jo era petit, entre companys
molt,
i tal.
Molt,
que
molt,
potser soluciona un tema a curt plaç, però, clar, si estem parlant de gent que ja un cop adulta
continua
amb problemes...
Aquesta persona fixa, per tant, que amb 7 o amb 8 o amb 9 anys la van operar d'amígdales, i això també és un altre fet comú amb aquestes tres històries que tinc aquí sobre la taula, de que quan un arranca ja de petitó amb una patologia respiratòria, tu, malauradament, això ho arrossegarà al llarg i ample de la seva vida. Per què? De petitona, és clar, perquè la van operar d'amígdales.
Bueno, doncs perquè... Operar d'amígdales, hem d'entendre sempre que és extreure les amígdales?
Sí, sí,
sempre?
Bueno, ara fan una reducció, és a dir, la cosa potser, diguem-ne, s'ha modificat, però bueno, sí, extreure amígdales, no? I si, a més, tenim en compte que l'amígdala és un element limfàtic que té un paper immunològic brutal, és a dir, que clar, a vegades, és una cosa que jo no hi he entès mai, tu, com a metge, que diu, no serveix per res, això. I diu, home, no fotem, tu, que no serveix per res. O sigui, les amígdales no serveixen per res. Hombre, és les amígdales faringes, les amígdales palatines... Aquí dalt, Bet, hi ha un sarau, un complex immunològic brutal. Tant és així que avui sabem, i se sap, gent que ho investiga a fons, sobretot estudis que venen als Estats Units, que les amígdales tenen, doncs, la primera defensa, o dit d'una altra manera, la primera alarma del cos seria el sistema immunològic d'aquí dalt.
Ahà.
O sigui que poca broma amb això. I nosaltres, doncs, bueno, mira, escolta, res, traiem les amígdales com aquell que treu un grato, no? Aquesta persona, tornem en aquesta persona, no? O sigui, estem donant voltes, no? Aquesta persona de 60 anys, no? Que desesperada la vida, que ens l'envien al Canadà a prendre la fresca, perquè aviam si canviem d'aires. Sí. Si no, clar, com aquí... Sí, abans es deia canviar d'aires i t'enviaven a la muntanya.
Al camp.
Sí, al camp. Bé, doncs aquí, fixa't, em diu literalment, vaig deixar la feina perquè sempre estava constipada, mal de coll, bueno, és a dir, fixa't que de petitona, no?, li operen les amígdales, però sempre més, llavors, d'antibiòtic, i més antibiòtic, i corticoide, i ara un antihistamínic, perquè, doncs, una diu que tinc una al·lèrgia a la parietària, que sóc al·lèrgic al plataner, que sóc al·lèrgic als àcars de la casa, no?, quan en realitat no hi ha res de tot això. O sigui, tot això no és res més... Ho hem explicat moltes vegades, Beti, suposo que et queda clar. Vull dir que sí. Quan una persona diu soc al·lèrgica, i jo dic probablement no siguis al·lèrgic a res. És a dir, el que passa que hi ha una problemàtica que no s'ha posat sobre la taula i que no és altra cosa. Hi ha un problema crònic, que és això que jo explico sempre de la sinusitis silenciosa, sinusitis silenciosa, que és la mare dels ous. És a dir, que a partir d'aquest conflicte no evidenciat, perquè és el cas, escolta, no pot ser més clarificador. Aquesta persona que li fan tacs, radiografies, i de les cavitats nasals, i que diu tot ok, és a dir, que no li troben res que justifiqui aquesta situació que amb ella l'ha portat durant anys i anys, en té 60. Digue'm tu com podem anar clar així per la vida.
Llavors, en aquest cas, per exemple, estaríem parlant d'una sinusitis silenciosa?
Absolutament, absolutament. I llavors, això és important perquè que la gent se n'enterin. És a dir, ja... diu, jo sóc al·lèrgic, doncs, a això, no?, a la pols o al pèl del gat i tal. I llavors resulta que, en realitat, el que està passant... de veritat, és que el cos, que és molt intel·ligent i que està cansat de tants antihistamínics i que la cosa es complica i llavors ven els corticoides i tornes a l'antihistamínic i a l'antibiòtic i així anem, doncs que què passa? El cos reacciona en un moment determinat a un al·lergen. I llavors diu, jo sóc al·lèrgic. Per què? Perquè comença a plorar l'ull, plora el nas, aquella aigüeta que et surt,
sí,
no?, que et desespera. Però, en realitat, el cos el que fa és provocar una crisi, que això passa molt en medicina natural. Això ho coneixem molt els metges que practiquem aquesta especialitat.
Per què crea aquesta crisi el cos?
O, clar, perquè, repeteixo, el cos és molt intel·ligent. I llavors utilitza l'excusa. I això, fixa't que arriba la primavera, és a dir, que, clar, fins la primavera tothom està fotut. És a dir,
sí,
clar, és a dir, que... ara, fins i tot, hem passat aquest hivern i fixa't que no deixa de ser curiós quan, de repent, no? No sé, tothom està constipat.
Grips, sí. Bronquitis, laringitis...
Sí,
ple.
Sí. No, segueix. Sí, més, què més? Sí, vas bé.
Ui, faringitis, de tot, principis de pneumonies, refredats que duren més d'un mes...
Totes les
que sempre m'he preguntat com pot durar més d'un mes un refredat, no? Però hi ha tots com a mosques.
No és que duri més d'un mes, és que hi ha gent com aquesta persona que diu, haig de deixar de treballar perquè sempre estic encostipada, no? Mm-hmm. Doncs, bueno, llavors el cos... que és, i repeteixo, el cos és, bueno, és un disseny insuperable. això no es pot superar de cap de les maneres, no? Per més coses que pretenguem, no sé, anar més enllà.
Sí.
Però fixa't que no deixa de ser curiós, mira, i que simple, que senzill. Si la gent entenen el que estic explicant, entendran el seu procés. És a dir, no són al·lèrgics a això ni a allò ni a l'altre, sinó que el cos utilitza l'excusa d'aquest al·lergen per provocar una crisi. I llavors una crisi vol dir, com que ja no pot més, com que el cos està desesperat, utilitza allò per començar a fer aquell aixís, que llavors doncs, et porta altra vegada, clar, al metge i t'acaba donant l'antihistamínic, però ho hem d'entendre de la forma que jo ara us ho estic explicant. És a dir, no és res més. Com que totes les cavitats nasals estan embotides de porqueria, moc que està crònicament instal·lat aquí dintre, moc que s'ha rovellat, que s'ha literalment s'ha podrit, és a dir, està oxidat. És aquestes mucositats que tu t'acostes a una persona i que fa una mal olor espantosa, no? Això és el moc podrit que tenim aquí dintre. Mm-hmm. Doncs aquest moc ha de sortir d'una forma o d'una altra. Però, és clar, si cada vegada que intenta aquest moc sortir, llavors anem al metge, a l'especialista de turno, i antibiòtic, i corticoide, i antihistamínic, el que estem és bloquejant constantment un intent del propi cos, de la pròpia naturalesa, d'eliminar, de drenar aquesta porqueria que tenim aquí dintre, que és la que ens dona tota aquesta sintomatologia que tu has esmentat.
Sí, sí,
no?
Sí.
Doncs bé, clar, per aquí, i t'acaben finalment, clar, enviant als, anava a dir al Senegal, al Canadà, com el cas d'aquesta història clínica. És que no m'invento res, és així,
sí, no,
eh?
Sí, no, ja, ja.
Bueno,
ja.
Llavors, i això és fer medicina científica. Medicina científica. O sigui, ja estem a cap de carrer.
Però entenc que sí que existeix tècnicament o científicament les al·lèrgies, és a dir, gent al·lèrgica sí que n'hi ha. Aliments...
Això és una altra cosa, eh? Ara això ja són figues un altre paner.
Seria diferent.
Sí, no, però vale. Si ara ens
però el fenomen al·lèrgia...
ens centrem en el fenomen respiratori,
vale.
amb la quantitat i la cascada de... jo quan els explico que sota el concepte o sota el paraigua d'aquest concepte que jo he batejat com a sinusitis silenciosa. La llista és inacabable, no?
Clar.
És a dir, per què ens refredem tant? Per què tenim tos? Per què tenim otitis? Per què els nens fan bronquiolitis, bronquitis, sinusitis, asmes, bronquiectàcies, les pneumònies, bueno, etcètera, etcètera, etcètera? Doncs perquè hi ha algú, quelcom, que no s'ha resolt degudament. Llavors és un problema que es va cronificant i que, llavors, d'acord amb l'edat, va apareixent amb noms diversos. És a dir, tornem a aquesta història clínica. És a dir, ja veus que cada història clínica ens podia servir per donar una conferència. És la mala praxis mèdica, la mala aplicació d'un criteri pretengudament dit científic, quan en realitat l'únic que estem fent és prolongar l'agonia dels pacients en nom de la ciència.
El que passa és que suposo que també és important, no tant potser... també és important el canvi d'hàbits de nosaltres com a pacients,
bueno,
no? D'aquí la
cosa.
Neteja nasal.
Això és una
diària...
altra cosa, evidentment. És a dir que, clar, llavors alhora... i aquí doncs, també queda reflectit quan... Clar, una de les coses que nosaltres fem és... ens interessem, evidentment, pels hàbits dietètics.
Uh-huh.
Però en aquesta història clínica, precisament, no hi ha res que ens crida l'atenció. És a dir, perquè és una persona que menja, fa una dieta, diríem, típicament nostra, típicament mediterrània, no? Potser el tret més important seria, a l'hora de menjar, que això també ho preguntem, no menja, sinó que em passa, això és molt típic, no? Però, no, per tant, no trobem... O sigui, no és res més que... la manca, de fet, això ens porta, i llavors és el que expliquem al pacient, com s'ha de resoldre aquest conflicte, ni anant al Canadà, ni anant al Senegal, ni anant al Nepal, ni anant al Pirineu a canviar d'aires, sinó això els hi ensenyem a rentar-se les cavitats nasals, llavors fem allò de l'aigua de mar, amb drenadors homeopàtics, o sigui, llavors fem coses diverses, no?
Mm-hmm.
Evidentment, cadascú sortirà amb un tractament diferent.
Clar.
Perquè si és com aquella nena que resulta que es bevia, doncs, no sé, 3 litres de llet diària i feia una mucosa... Bueno, doncs és evident que retirant la llet, potser ja li resolguem
ja
el tema, no? Però una i una altra vegada, i una altra vegada, sempre és el mateix. És a dir, la presència i la insistència d'una medicació química que en un moment determinat no vol dir que no ens funcioni, però dius, ostres, per què té tant èxit avui l'especialitat que jo faig? Per què té tant èxit? Primer, perquè som resolutius, no? Perquè resolem coses que no s'han resolt. I segona, perquè la gent ja està saturats, ja, el cos ja no pot admetre més química, no pot.
Doncs, doctor, l'esperem d'aquí 15 dies per aprendre més coses, com sempre, i noves coses de la medicina natural. No em falli, d'aquí 15 dies.
No,
i a vosaltres, si voleu demanar cita amb el doctor, sapigueu que heu de trucar al 93 212 1504 amb la consulta aquí a Barcelona, 93 212 1504. Adéu-siau.
Adéu, Bet, amb els mocs cap a casa.
Cada dimarts a les 9 del matí expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, Doctor Pros, un espai per conèixer les teràpies més naturals. Naturalment, Doctor Pros, els dimarts a les 9 del matí a Ràdio Estel. Repetició els dissabtes a les 6 de la tarda.